Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, són les 8 del matí del dilluns 12 de març del 2018. Volem començar el supermatí d'avui, com sempre, fent un repàs a la previsió del temps. Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. La jornada comença amb nuvolositat força compacta, amb algun ruixat més cap a la tarda i temperatures entre els 6 i els 16 graus. Dimarts es manté la nuvolositat, però serà menys compacta i tindrem estones de sol.
Doncs ara mateix tenim 7 graus positius a l'exterior del nostre estudi. Just per començar aquest programa, el moment en el que saludem en Toni Selles. Com sempre, Toni, bon dia.
Bon dia a tothom.
També a la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem amb els titulars de la jornada d'avui.
Última adeu a l'antiga escola Vall d'Aro. Polítics locals, antics alumnes i l'actual directora de l'escola participen al comiat. Els assistents han pogut visitar l'escola abans que l'enderroquin per construir el centre cívic Castell d'Aro.
Pavimentaran el camí de Fonteta a Peralta. És l'únic camí local entre els dos nuclis que permet el trànsit de vehicles grans. Les obres tenen un pressupost de prop de 50.000 euros.
Cultura restaura el retaule barroc de la Mare de Déu del Roser de Colomers. Els treballs s'han allargat 4 mesos. Amb això es dona per acabada la intervenció en els 3 retaules barrocs del temple.
Begur i Calonge i Sant Antoni es promocionen conjuntament a Puigcerdà. La iniciativa ha inclòs l'actuació dels Cremats i Portbó. Els dos municipis també faran accions conjuntes al proper mercat del Ram de Vic.
Jofre Poch, de l'Institut Montilivi de Girona, i Maria Valenzuela, alumna de la Salle Figueres, guanyadors del 4th Premi de Narrativa Curta Josep Pallach, convocat per l'Ajuntament de Begur. Els guardons es van entregar el cap de setmana en un acte a Figueres.
El Palamós Club de Futbol es complica la vida a tercera divisió. La derrota a casa per 0-2 davant l'Horta situa els baix empordanesos en posicions de descens. La permanència queda ara a 3 punts.
I avui entrevistarem el secretari d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, en Ricard Font. Parlarem amb ell de diversos aspectes que tenen a veure amb el seu negociat a casa nostra, com per exemple les carreteres, les modificacions de les carreteres de la zona del Baix Ter o també els ports de Palamós i de Roses. Serà al llarg d'aquest supermercat matí d'avui, que ara comença. Són les 8 del matí i 3 minuts. Benvinguts. I saludem en Gerard Descaig. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Activitats, un fotocol, una última visita i un esmorzar popular. Aquest diumenge Castell d'Aro s'ha acomiadat de l'edifici de l'antiga escola Vall d'Aro. Ara aquest edifici s'enderrocarà i passarà a ser el nou centre cívic del poble, Gerard.
A mitjan de novembre, Ràdio Capital va publicar que l'Ajuntament s'havia d'endeutar per poder portar el projecte a terme. Durant el projecte, però, l'Ajuntament va llançar diferents processos participatius per demanar l'opinió dels ciutadans. Igualment, alguns veïns s'han queixat, principalment per l'elevat cost que tindrà la construcció. Segons el consistori, superarà els 2 milions d'euros.
Això és el que li passarà a aquest edifici en unes quantes setmanes quan aquest edifici s'enderroqui. I diversos pobles del Baix Empordà s'han despertat aquest dissabte com a municipis de la República Catalana. A l'entrada dels nuclis urbans hi han aparegut cartells, que així ho indiquen. És una acció que ha estat reivindicada pels comitès de defensa de la República. Dani Cortés, bon dia.
Per exemple, bon dia, a Sant Feliu de Guíxols s'ha instal·lat un cartell d'aquestes característiques a les entrades de Santa Cristina i de Segaró. També ha passat a Pals, a la Bisbal, a Calonge, Castell-Platja d'Aro i Palamós. Les primeres reaccions polítiques després d'aquesta acció independentista s'han produït precisament a Platja d'Aro. Per una banda, el primer tinent d'alcalde, Maurici Jiménez, el PSC, ha dit a Facebook que demanarien la retirada dels cartells immediatament. Ciutadans del mateix municipi ha dit que han notificat els fets a la policia local.
I la CUP de Sant Joan Palamós ha denunciat aquest cap de setmana que han atacat la seva exposició de dones que havien organitzat amb motiu del dia 1 de març.
Asseguren que l'atac s'ha fet amb nocturnitat i que és obra del feixisme, que actua contra accions que promouen el feminisme i contra allò que neix d'entitats i organitzacions independentistes, segons han dit. A més, el Partit Anticapitalista de Palamós ha assegurat que prendran mesures i denunciaran els delictes d'odi.
Gràcies, Dani. Són les 8 del matí i 5 minuts. El Departament de Cultura restaura el retaule barroc de la Mare de Déu del Roser de Colomers. La intervenció, que ha durat 4 mesos i s'ha realitzat in situ, ha estat dirigida pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i l'han promogut el Bisbat de Girona i la Parròquia de Colomers, Paula Boira.
Amb aquesta actuació es dona per finalitzada la intervenció dels 3 retaules d'època barroca que conté l'Església. El retaule de la Mare de Déu del Carme, el retaule del Sagrat Cor i l'intervingut de la Mare de Déu del Roser. Les mans restauradores han estat les de Laia Roca i Doia Tantull, sota la direcció tècnica del responsable de pintura i escultura sobre fusta del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Pep Paret. Els treballs han permès recuperar la rica policromia, daurades i laques del retaule, així com la reintegració en fusta de cedre de les formes originals del basament, molt malmès pel pas del temps. A més, s'ha pintat el peu de l'altar amb un to similar al de la pedra, més neutre, per tal d'eliminar l'antic to rosat amb el qual estava pintada aquesta zona i que cridava l'atenció de l'espectador. L'entaulament i les superfícies horitzontals del revers s'han protegit amb un teixit impermeable però transpirable per tal de tancar l'accés a ratpenats i coloms i alhora evitar que es dipositi la pols sota el suport del retaule.
Gràcies, Paula. I l'Ajuntament de Forallac pavimentarà el camí que va de Fonteta fins a la zona de Peralta. El consistori ha tret a licitació el projecte pressupostat en gairebé 5.000 euros.
Supermatí.
L'Ajuntament ho considera una obra important perquè aquest vial és l'únic camí que permet l'accés a vehicles grans en sentit est-oest. Les obres s'emmarquen en les actuacions que Forallac du a terme des de fa anys per la pavimentació de camins, Toni.
Forallac és un municipi que té una densitat molt baixa de 34 habitants per quilòmetre quadrat. Això es deu a la seva dispersió, derivada dels seus orígens. Es va constituir el 1977 amb la unió de Fonteta, Peratallada i Vullpallac. Els seus poc més de 1.700 habitants estan distribuïts en una superfície de 50 quilòmetres quadrats, amb 7 nuclis de població. Són Fonteta, Peratallada, Vullpallac, Canapost, Sant Climent de Peralta, Santa Susana de Peralta i Fitó. Aquesta configuració del municipi fa que la xarxa de camins públics locals sigui molt extensa i molt costosa de mantenir en bones condicions, especialment els trams que no estan pavimentats. Ja fa uns anys que l'Ajuntament tira endavant un programa de pavimentació d'aquests camins i ara és el torn del que uneix Fonteta i Peralta, en el tram que enllaça la zona industrial B-2 amb el nucli de Fonteta. És un camí d'ús públic de titularitat local molt important per Fonteta, perquè és l'únic que permet l'accés a vehicles com camions d'extinció d'incendis, ambulàncies o recollida de residus en sentit est-oest. El projecte que es licita permetrà pavimentar un recorregut de gairebé 350 metres, que és el més transitat d'aquest camí. És un tram apte per al trànsit rodat motoritzat i que s'emplaça íntegrament en ambient rural. Es preveu que les obres s'allarguin uns 2 mesos.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Són les 8 del matí i gairebé 10 minuts. La Guàrdia Civil persegueix el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i amenaces. David Parranyó, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La denúncia la va presentar un veí de l'Estartit que apareixia en un vídeo a les xarxes socials despenjant llaços grocs. Pere Puig i apareix recriminant-li que els tregui.
Arran de la difusió d'aquest vídeo, el denunciant assegura que va patir pintades a casa seva i amenaces. Pere Puig, que és veí de Castelló d'Empúries, assegura que no ha comparegut a declarar al quarter de la Guàrdia Civil a l'Estartit perquè considera que li estan coartant la llibertat d'expressió.
I Jofre Poch, alumne de l'Institut Montilivi de Girona, i Maria Valenzuela, alumne de la Salle Figueres, han guanyat el quart premi de narrativa curta Josep Pallach, convocat per l'Ajuntament de Begur, Dani Cortés. Bé, sembla que tenim dificultats per parlar amb en Dani. En Jofre ha estat proclamat guanyador pel jurat en la categoria de cicles formatius i batxillerat, mentre que Maria Valenzuela és la guanyadora en la categoria d'ESO. I al seu torn, Begur ha donat a conèixer aquest cap de setmana la seva oferta turística de cultura, d'oci i de gastronomia a Puigcerdà i també a Donostia. Dani, ara sí.
A Puigcerdà l'acció va tenir lloc al centre de la ciutat, a la plaça Santa Maria, just davant dels campanars, en una caseta de fusta. I van cantar els grups Els Cremats i Portbó.
Gràcies, Dani. Vuit i onze. I aquesta és la música que obre el temps d'opinió al Supermatí. I en aquesta ocasió, avui, el comentari d'opinió ens arriba de la mà de l'escriptor begurenc Adrià Pujol.
Bon dia, amics, amigues de Ràdio Capital. He pensat que avui us parlaria, us diria en veu alta, un article que de fet ja vaig escriure ahir pel diari, però que és un tema que poder parlar s'entén millor. I és que després de la llevantada, d'aquestes llevantades que hi va haver, així com de remat final de l'hivern, o això semblava, però que es van endur les plages de Blanes, de l'Escala, a l'Escala es van carregar el passeig, me sembla, les llevantades de Llançà, Portbó, etc. I després de veure que aquestes plages que desapareixen amb el llevant, la qual cosa és lògic, ha passat sempre, després el Garbí les torna, vaja, però sembla que no tinguem temps d'esperar. Bé, després de veure que s'han avaluat els danys i que això costarà una ronyonada, vaig posar a pensar, dic, ostres, dic, a veure, és una mica estrany, o fem vist des de molt amunt. No és que jo me senti per sobre de ningú, però bueno, o vist des de sota és igual, això de tanta gent pagant impostos perquè un cop l'any vingui el llevant, rebenti el passeig i s'hagi de tornar a pagar, me sembla que és una cosa una mica estrambòtica, sobretot perquè, fixeu-vos-hi, d'impostos se n'han de pagar, és evident. A més, hi ha coses que segons on les faci servir són més cares que segons en un altre lloc. Jo, per exemple, ja ho entenc, que un cafè allà a l'Escala davant de mar, doncs ha de venir, ha de tenir un preu una mica més alt, no gaire, però una mica més alt, poder, perquè doncs aquell bar paga més impostos per ser rand de mar que no un bar de mala mort de carretera. Però no és això. Jo el que dic és que si tots paguem impostos i que s'han de pagar, no tinc gaire clar per què han d'anar cada any a refer, a pagar bulldozers, màquines que netegin, que remenin la sorra, que em portin de nova, refer plages. Vull dir, tot això, al final, això ho fan servir els, el que ara se'n diuen els banyistes. I no seria una bona idea que aquests banyistes, els addictes, vull dir, els yonquis del bany i de la platja, de la tovallola i el bronzo, no seria lògic que paguessin una taxa, o un plus, la taxa del llevant, no? A més, una taxa que no es pagaria cada any, perquè hi ha anys que el llevant no passiga tant la costa com l'any que som. Vull dir, no sé, dit d'una altra manera, vostè es vol passar 3 mesos l'any amb una sorra neta, amb el socorrista ben pagat i per tant atent si vostè s'ofega o no, vostè vol els passejos arreglats, amb tamarius que facin ombra, bé, bueno, els tamarius no fan ombra, però amb tamarius i coses d'aquestes, doncs de la mateixa manera que vostè quan es pren un cafè arran de mar el paga una mica més car per l'avinentesa precisament de trobar-se arran de mar en un local més o menys bucòlic, doncs escolti, per la platja també. No sé, jo llenço la proposta, si m'està sentint algun regidor o algú que tingui poder, vaja, hi ha regidors que no en tenen, però vull dir que si m'està sentint algú que pugui ficar cullerada, ho avalui, tingui la bondat. Vinga, que vagi bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El comentari de l'Adrià Pujol, sempre, com a mínim, sempre, sempre controvertit. Estem pendents de poder parlar amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, en Ricard Font. En aquesta edició del Supermatí d'avui avancem el contingut relacionat amb la informació esportiva perquè venim d'un cap de setmana i, per tant, hem de repassar-ne com a mínim els resultats. Anem al futbol, on cal dir que la situació del Palamós ha empitjorat. L'equip de Gada Catalunya ha caigut en zona de descens després de perdre a casa contra l'Horta. Això ha sigut per 0-2, Pedro Ruiz.
Doncs sí, justament la derrota arriba en el pitjor moment, quan el Granollers, que és el rival directe del Palamós pel descens, està en plena forma. De fet, aquest partit, com bé comentava, situa els palamosins en zona de descens. A la primera part, el Palamós va anar pel partit, però els gols no arribaven. Sí que el feia l'Horta al minut 23, gràcies a un gran xut de Sergi Arranz. Quan s'arribava a la mitja hora de partit, els groc i blaus reclamaven un penal sobre Cano que l'àrbitre no va indicar. 10 minuts més tard, l'Horta posava més terra per mig i Arranz repetia com a autor del gol. A la represa, l'equip entrenat per Pitu Batlle va voler capgirar el marcador, però l'Horta va reforçar les seves línies defensives i va impossibilitar que el conjunt baix-empordanès canviés l'electrònic. Finalitzada la jornada 29, el Degà és 18è amb 24 punts, 3 menys que el seu immediat competidor, el Granollers. Malgrat que falten 9 jornades, l'equip granolleri està imparable i ara parteix amb més avantatge que el Palamós. El proper diumenge, a les 5 de la tarda, el Degà s'enfrontarà a casa contra el Castelldefels, que és 15è amb 37 punts. Si els de Batlle volen seguir a la lluita, només els queda guanyar.
Doncs ara és el torn del futbol femení. La Unió Esportiva L'Estartit ha guanyat el 6è classificat de preferent catalana femenina, el Sant Gabriel, per 1-0 i trenca així amb la ratxa negativa de 9 jornades consecutives sense aconseguir la victòria. Alba Cabrera.
Les estartidenques han aconseguit els 3 punts al camp municipal d'esports de l'Estartit, amb un gol que ha arribat poc abans dels últims 15 minuts de l'encontre, un encontre que ha estat un partit molt disputat en tot moment. Ara les noies de l'Estartit tenen 26 punts i segueixen a la novena posició, però han pogut agafar aire de cara a la propera jornada número 23, a falta de només 7 jornades perquè acabi la Lliga. El proper diumenge a les 4, la Unió Esportiva L'Estartit jugarà contra el Porqueres, el tercer classificat, per mirar de tornar a sumar punts i mantenir-se a les primeres places de la classificació.
I seguint amb la crònica esportiva, i ara parlem d'hoquei, i és que aquest cap de setmana també ha estat molt negatiu pel Palafrugell, que es consolida a la zona de descens i ja van 17 derrotes al llarg d'aquesta temporada.
El corredor Mató Palafrugell ha sumat la 17a derrota de la temporada i és el quart partit que no marca cap gol. L'equip blanquinegre es va trobar una Igualada molt sòlid i no va poder plantar cara en cap moment del partit. Al descans, els palafrugellencs van marxar perdent per 2-0. Els autors dels gols van ser Teti Vives i Gerard Miquel. Pel que fa a la segona meitat, Sergi Pla va marcar el tercer tan sols 2 minuts després de la represa i Jordi Méndez, per partida doble, va ser l'artífex del quart i cinquè gol definitiu. Al termini de la jornada 22, el Palafrugell segueix al descens en 15a posició i amb tan sols 11 punts. A balanç de la temporada, per ara, és de 3 victòries, 2 empats i 17 derrotes. Queden 8 partits per acabar l'hoquei Lliga d'enguany i a l'equip de Xevi García només li val guanyar.
I per tancar aquest bloc d'informació esportiva, fem un apunt d'atletisme perquè el passat dijous es va celebrar per 10è any consecutiu a Palafrugell el campionat d'atletisme a Sell. En aquesta 26a edició hi van participar 300 atletes i en volem destacar la participació dels alumnes del Centre Tramuntana de Palafrugell, representants del municipi en aquesta prova, perquè han obtingut en general bons resultats. Són les 8 del matí i gairebé 20 minuts, és a dir, un quart i 5 minuts de 9 del matí. Recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar publicades i actualitzades al nostre portal informatiu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Anem a les notícies d'àmbit general. I que les repassem, com sempre, en format més breu. I per fer-ho, saludem l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
La defensa de Jordi Sánchez descarta, per ara, presentar mesures cautelars al Tribunal Europeu dels Drets Humans i recorrerà al Tribunal Suprem. Els advocats del candidat a la investidura van anunciar divendres que volien presentar un recurs durant avui dilluns al matí, Alba.
El magistrat del Tribunal Suprem va resoldre divendres les dues peticions de cop en una interlocutòria de 27 pàgines que va emetre després de rebre l'escrit de la Fiscalia, però sense esperar rebre els de l'advocat de l'Estat i Vox. Va basar la seva decisió en el risc de reiteració delictiva pel fet que els delictes que està investigant es van cometre, segons diu, mitjançant actuacions legislatives i executives clarament il·legals, que van desatendre de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals.
I Junts per Catalunya referma el seu compromís per lluitar en defensa d'un nou govern fidel al que el poble ha demanat. Des del PDeCAT, Neus Munté afirma sentir indignació quan es diu que Sánchez no pot ser president des de la presó.
La formació també manté el nom de Jordi Sánchez com a candidat per a presidir la Generalitat. Per la seva banda, la presidenta del PDeCAT ha afirmat sentir llàstima i indignació quan sent que el president de l'ANC no pot ser president perquè està a la presó.
I Oriol Junqueras demana a la CUP ser part de la solució i no del problema. El líder d'Esquerra respon a Santi Vila que la vida hi ha moments en què s'ha de saber callar per respecte als altres i a un mateix.
El líder d'Esquerra Republicana augura temps difícils que demanen de compromís i de no posar-ho fàcil als que els volen arraconats. També assegura que l'estratègia de quan pitjor, millor, no és certa perquè el sacrifici ha de servir per avançar i no per retrocedir. Preguntat sobre les darreres declaracions de Santi Vila, ha precisat que a la vida hi ha moments en què s'ha de saber què hi ha per respecte als altres i a un mateix.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I durant el supermatí d'avui, ració doble de comentari. Com si es tractés d'un segon plat d'un menú. I ara que ho dic, segon plat, ració doble, doncs el comentari ens arriba de la mà de la xef Iolanda Bustos.
Hola, bon dia. Avui us vull parlar de les dones en el món gastronòmic. Aquesta setmana hem hagut de reivindicar un any més el dret a que s'igualin les condicions laborals, professionals i domèstiques de les dones. Que s'acabin les diferències de gènere, tot i volem continuar sent diferents respectant els valors femenins i masculins que existeixen entre homes i dones. Tenim diferents capacitats, dones amb més força física i d'altres amb més força mental. I això és indiscutible. Llavors, quan parlem que una persona s'ofereix per fer una feina, és sobradament entès que és vàlida tant sigui home com dona. Això no s'hauria de discutir. Cadascú coneix les seves capacitats, les actituds, el caràcter, la personalitat, inclús la cultura, la voluntat i el compromís que fan que cada persona es trobi millor fent una feina o una altra sense necessitat de que hi hagi cap discriminació. En el món de la gastronomia, per això cada vegada el representen més dones joves, però per culpa d'horaris i condicions irregulars, incompatibles amb la família, fan que a molts anys les dones es vagin apartant de la primera fila de l'alta cuina per dedicar-se igualment a la gastronomia, però des d'altres altres llocs, no? És com escriptores, professores, assessores, comunicadores, no? Vull dir que és una manera que normalment les dones el que fan també és que quan lideren una cuina normalment ho fan sí, que sigui la seva, no? Es fan autònomes i independents amb restaurant o negoci propi per aconseguir aquest dret a la conciliació i a la vida familiar. També us voldria parlar des de la meva pròpia experiència, que quan una cuina està liderada per dones es fa també molt difícil la introducció de l'equip de la figura masculina. És un problema per mi, doncs professionalment m'interessa tenir un equip equilibrat, precisament perquè, tot i demanar igualtat, l'essència personal de cadascú, sigui home o sigui dona, si són diferents, enriqueix un equip. Com sempre, depenem de les dones que arriben abans al podi perquè facin bandera de les capacitats femenines i obrin camí a les que seguim per agafar relleus. A totes elles dono les gràcies un any més per aquesta generositat i compromís que ens uneix i que ens ha de fer arribar en aquesta tan sol·licitada i demanada igualtat.
Una de les xefs importants del país, la Iolanda Bustos, amb el seu comentari d'opinió d'avui. Falten 5 minuts perquè siguin 8:45. I us ho hem avançat just al començar el programa. El Port de Palamós ja ha iniciat la temporada de creuers aquest any. El creuer Saga Safir va donar el tret de sortida a la temporada i es preveu que rebin 49 escales i més de 47.000 passatgers. A més, en aquesta mateixa infraestructura, Ports de la Generalitat ha anunciat la licitació per instal·lar noves defenses portuàries al Port de Palamós i millorar les existents. El projecte té un pressupost de 97.000 euros, David.
Sí, tot plegat preveu millorar les condicions d'atracament i amarrament dels vaixells. Els sistemes de defensa dels molls són almenys bàsics per garantir la seguretat de les operacions portuàries. També vol assegurar la integritat de les infraestructures. S'instal·laran concretament al moll de Ponent per reforçar els amarratges dels extrems del moll. També es col·locaran 6 defenses noves al moll comercial per les mateixes característiques a les que ja existeixen per garantir que s'alinei correctament. I al moll nord s'instal·laran unes altres noves plaques per salvar la diferència amb el cantell del moll.
Doncs just per intentar traduir una mica tot això que ens estava explicant en David, volem saludar el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ricard Font. Senyor Font, bon dia.
Bon dia.
Senyor Font, no sé si podem passar una mica per la traductora això que ens estava explicant en David. Què són aquestes defenses, en què consisteixen i quina és la seva funcionalitat?
Bueno, bàsicament la funcionalitat és que el que pretenen això és donar més estabilitat des del punt de vista del que és l'atracament dels vaixells i, per tant, doncs, donar més facilitats en els vaixells que atraquen a el que és el Port de Palamós perquè tinguin més seguretat perquè es puguin atracar.
Mm-hmm. Senyor Font, els creuers són una font, òbviament, de turisme i, per tant, en una zona com el Baix Empordà, una de les primeres magnituds econòmiques que tenim a casa nostra, però també de tant en tant surten veus que diuen, escolti, és un dels mitjans de transport o un dels mitjans, en aquest cas, turístics que més contaminació genera. No sé si s'ha fet mai algun estudi que pugui ratificar o desmentir això.
Bueno, de fet, el Departament de Territori, també és el Departament de Medi Ambient, i lògicament doncs, fa un seguiment acurat de tot el que són les emissions que produeixen qualsevol tipus de material mòbil en el nostre país. I per posar-li un exemple, doncs a Barcelona, on sabem vostès que estan dintre d'una zona de bàsicament de gran de problemes amb la qualitat de l'aire i que, per tant, de gran seguiment per això. Uh-huh. En aquest moment, doncs, la majoria de vaixells que arriben al Port de Barcelona ja disposen de... són vaixells molt, molt, molt més moderns, en els quals, pràcticament, doncs, la majoria, el nivell d'emissions és molt baix, però perquè es faci una idea del conjunt de l'evolució que hi ha en la zona metropolitana de Barcelona, que parlen que els vaixells, avui dia, els creuers que arriben a Barcelona, no representen ni el 0,20% del conjunt d'emissions que hi ha i baixant, perquè realment la indústria naval està fent uns esforços molt importants per reduir el nivell de pol·lució, ja no tan sols pel propi criteri ambiental, sinó també per reducció de costos.
Uh-huh. En un altre ordre de coses, i al respecte del Port de Palamós, es vol impulsar un procés participatiu en el que la ciutadania opini i aporti propostes sobre el futur del Port de Palamós. Es parla de l'elaboració d'un pla especial. El que passa que sovint a l'hora de redactar aquest tipus de plans, és el que dèiem al principi una mica, el llenguatge amb el qual es redacten queda una mica lluny. Quina és la finalitat d'aquest procés participatiu i què significa el futur del Port de Palamós? Per on passa el futur d'un port com aquest?
Bé, doncs aquí hi ha dos elements que són importants. Fa dos anys ens vam comprometre a tenir un pla especial. El que sí que ens va demanar l'Ajuntament de Palamós, jo crec que amb bon criteri, és que hi hagués un procés participatiu, i encara que traguéssim potser una mica més en tenir el pla, era important que la ciutadania pogués participar-hi. L'objectiu bàsicament d'aquest pla especial és posar el Parc de Palamós que disposi dels instruments per realment doncs, millorar tot el que és la façana marítima del port de Palamós, i per altre cantó seguir aprofundint en un port que bàsicament és un port en el qual doncs, el que hi trobem és un conjunt d'usos que es troben i que en aquest sentit doncs, són diversos, des de la pesca fins a la nàutica, passant pel port comercial, passant també pels creuers i també per uns espais del propi port que són molt urbans, no? I aquí jo crec que hi ha un objectiu també molt compartit, és de teixir una trama urbana que arriba fins al port i que cada dia hi ha menys barreres entre un àmbit i l'altre, i poder-lo aprofitar doncs, també per usos turístics, per usos de restauració, per usos ciutadans, per recuperar espais ciutadans, per recuperar algunes de les ferides històriques, per arranjar alguns dels espais del port, que en aquest moment segurament, si els mirem, doncs, tenen algun espai doncs, que ens agradaria que fos doncs, d'una altra manera, i creiem que aquí doncs, hi ha molt d'espai per recórrer, i per tant, en el fons, hi ha un repte pendent, que és que la façana marítima del port de Palamós i la façana marítima de Palamós, de la ciutat, doncs estigui a l'alçada de diguéssim, el que abans dèiem al segle XXI, jo diria que poder-lo modernitzar, i jo crec que aquest procés s'ha de produir conjuntament amb la ciutadania i conjuntament amb l'Ajuntament.
Fins a quin punt és compatible una instal·lació com aquesta, que a més per qüestions de seguretat i de control requereix de certes, diguem-ne, barreres arquitectòniques, deia, fins a quin punt és compatible amb que la ciutadania o la gent de Palamós hi pugui circular, entre cometes, lliurement, que es pugui integrar en aquesta trama urbana que deia vostè?
Doncs en aquests moments, precisament el procés de transformació que estem portant en molts ports de Catalunya és que les mesures de seguretat abans vostè les associava a barreres i jo avui dia l'associo, per exemple, doncs a càmeres de seguiment, i per tant molts ports de Catalunya que tenien com a element, diguéssim, com deia vostè, de barrera entre la part del port i la part de la ciutadania, doncs tanques, barreres físiques, tot això es pot eliminar, perquè avui dia no té cap sentit. Vull dir, avui dia amb una càmera vostè pot fer un seguiment perfectament de la seguretat del port i qualsevol incident pot ser atacat, diguéssim, des del punt de vista de la seguretat al moment, no? Per tant, això és precisament el que en aquests moments hem de modificar, i en alguns espais del propi port de Palamós que avui dia són pensats molt per un àmbit molt logístic i per un àmbit molt poc ciutadà, que es poden repensar perquè siguin espais ciutadans. Això és el que farem, això és el que estem treballant, i ara hi ha una part de la feina que estem fent del pla especial, que ens va demanar molt especialment l'Ajuntament, que era aquesta part de participació, i que estic convençut que el que farà és enriquir ja les propostes que ben aviat presentarem conjuntament a l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
Escolta, i per quan serà el port de Palamós un port Schengen 100% de ple dret?
Doncs truqui al delegat del govern, al subdelegat del govern a Girona, i truqui al senyor Millo i li segur que li comentarà que estan ben a prop de que ens autoritzin o que validin les propostes que, a partir de les converses que hem tingut amb ells, doncs ens han de permetre que això sigui una realitat. De fet, hi ha dues coses. Una, que ho explico sempre, és a dir, si hi hagués algun passatger de la zona no Schengen que avui entri al port de Palamós, l'acord és que doncs, pugui ser atès des del punt de vista de la Guàrdia Civil o de la policia per poder per entrar en una zona no Schengen. Per tant, des del punt de vista dels operadors i de les companyies actuals, saben que si tenen necessitats, tant des del punt de vista de la tripulació com des del punt de vista de qualsevol passatger, de tenir que baixar, doncs ho podran fer. Altra cosa és que ens agradaria una instal·lació permanent. Nosaltres ja hem invertit 600.000 euros per complir amb els requeriments del Ministeri de l'Interior. Ens van demanar nous requeriments el juliol del 2017, que se'ls va dir, si se'ls va preguntar si allò que nosaltres havíem previst per atendre els seus requeriments era correcte. No vam rebre resposta. Hem fet el projecte constructiu, tenim un projecte constructiu a punt de licitar per 150.000 euros per acabar aquests requeriments, però esperem a fer-ho a rebre per part del Ministeri de l'Interior, per la subdelegació, pel delegat del govern a Catalunya, doncs la confirmació que allò que hem dibuixat, allò que hem projectat, definitivament és allò que el Ministeri d'Interior considera que és correcte per poder tenir el punt poder atendre doncs, aquest sentit dels passatgers de l'espai Schengen.
Senyor Font, nosaltres al respecte d'aquest assumpte hem anat explicant actualitzacions de l'estat d'aquest port, que si ara es fan obres de no sé què, que si ara es fa el projecte de no sé quantos. Sempre hem tingut la sensació, ens ha quedat la sensació que a mesura que s'anaven fent aquelles coses que s'exigien que es fessin, anaven apareguent noves exigències i sempre ens ha quedat la sensació com que hi havia una voluntat directa o indirecta de frenar aquesta inclusió del port de Palamós a l'espai Schengen. No sé si comparteix aquesta idea.
Justament perquè aquesta intuïció que vostè té no sigui una intuïció real, el que pretenem és que l'última de les requeriments que representa aquest projecte de 150.000 euros, executar-lo en el moment en què realment se'ns digui que això ja és definitivament aquells requeriments que ens demana el Ministeri de l'Interior o el Ministeri d'Hisenda, doncs des del punt de vista de lo que és els requeriments que necessiten ells per poder doncs, autoritzar això. El que volem és definitivament saber quina és la llista final i quina és realment doncs, les actuacions que hem de fer i si hem de fer-ne qualsevol altra, que se'ns digui i ho farem, per no seguir doncs, fent inversions i no acabar de tenir aquesta oportunitat de que aquest port també sigui un port d'entrada no Schengen, que per altre cantó doncs si vostè agafa la meroteca sap que és una reivindicació i una sol·licitud per part del territori àmpliament doncs avalada per un consens absolutament, jo diria, per part de totes les forces polítiques. Per tant, esperem que això doncs no es demori més en el temps, i per això li deia que en tot cas qualsevol requeriment que ens faci el Ministeri de l'Interior o el Ministeri d'Hisenda doncs serà realment doncs pres en consideració com ha estat fins ara.
Quan li hem preguntat sobre aquest assumpte, m'ha dit, pregunti-li vostè al subdelegat del govern a Girona o al delegat del govern, l'Enric Milló, deixem que ho enllaci això amb l'aplicació de l'article 155, no sé, més enllà, òbviament, de l'escapçament del govern del nostre país, no sé quins efectes reals i quina dimensió tenen els efectes que hagi pogut tenir sobre una conselleria tan important com la de territori.
Bueno, hi ha dues coses. Per un cantó, evidentment, doncs, nosaltres vam tenir la sort de que en el que va ser la primera de les afectacions importants que va patir el govern de Catalunya el mes de setembre, el que va passar amb el que va ser la intervenció econòmica per part del Ministeri d'Hisenda, carreteres, transports, ports i aeroports van quedar al marge per considerar-se serveis essencials, i això ens ha permès seguir invertint i ens ha permès seguir fent la feina imprescindible per tirar endavant. El que sí que és cert és que des del punt de vista del que són els projectes estratègics, aquests doncs, nosaltres els treballem internament des del punt de vista de tenir tots els projectes a punt per poder tirar endavant alguna de les propostes importants. Per exemple, avui parlàvem de ports, doncs el pla de ports de Catalunya o el pla d'aeroports de Catalunya, però és evident que cal que tinguem un govern doncs, constituït i que a partir d'aquí doncs, poder doncs, tirar endavant aquests projectes estratègics que no s'entenen d'altra manera que no siguin avalats pel govern legítim de Catalunya.
Uh-huh. En un altre ordre de coses, ja ara fa ja un any ben bo, si no recordo malament, aleshores conseller, el senyor Josep Rull va fer una visita aquí a la zona del Baix Empordà i juntament amb un grup d'alcaldes de la zona del Baix Ter van acordar una sèrie d'inversions que s'anirien executant en un període, si no recordo malament, ara no voldria dir una xifra d'anys que no sigui exacta.
Que s'anirien executant.
Sí, que s'anirien executant, exacte.
A curt termini.
Com que aquest període anava més enllà de la legislatura actual, de la legislatura, sí. Acabada de manera abrupta, jo li pregunto per l'estat d'aquestes inversions i si hi ha algun tipus de previsió, si es poden, tot i no tenir govern, òbviament, si es poden executar... Vaja, en quin estat està això? En quin estat queda?
Per un cantó, tots els projectes que es van comprometre estan redactant-se. La rotonda d'Ullà, que era la primera que estava prevista, mm-hmm. està adjudicada, que està pendent d'inici d'obres. Per tant, ja són feines de contractació i, diguéssim, administratives que s'estan acabant d'elaborar, però vull dir que en aquest sentit, com que diu, demà passat o el següent, doncs podrem veure obres ja pel que es fa de la rotonda d'Ullà. Aquest divendres passat es va licitar el tram entre Medinyà i Sant Jordi d'Esbaix, el primer condicionament que es va comprometre, i com li deia, totes les actuacions doncs estan en redacció, inclosa doncs en el que és l'estudi informatiu d'una obra molt important que serà la variant de Torroella o un nou accés, diguéssim, a la zona del Montgrí, però venint des de la costa de la Centre, que estem també redactant. Per tant, el compromís és hi ha obres en execució, hi ha obres en licitació i hi ha projectes tots en redacció, que és l'objectiu que nosaltres perseguíem, i quan acabem en aquest sentit, ara hem fet la primera licitació per l'accés, diguéssim, per la zona de Sant Jordi, després ens quedarà doncs la següent seria una licitació en el que seria l'accés des de la Pera i cap a la zona també de Torroella.
Senyor Font, l'últim govern tripartit que va haver-hi en aquest país va acabar una infraestructura que era el desdoblament de la carretera que va des de l'autopista sortida de Vidreres i que pretenia anar fins a Girona passant per la zona de la costa. Aquest desdoblament va quedar aturat a l'alçada de Palafrugell abans d'arribar al barri de Llofriu. Jo li pregunto, això algun dia hi ha alguna perspectiva que això es pugui recuperar? I que aquest desdoblament cap a Girona, que recordem que la connexió entre el Baix Empordà i la ciutat de Girona es fa per una carretera convencional, estreta, i que té la mateixa amplada ara que fa 50 anys?
Sí, bueno, l'important és a dir, què hem fet, no? Per exemple, no? Doncs, jo crec que hi havia una època abans que es construís. El que hem de valorar és, més enllà de les carreteres, el que hem de mirar és la mobilitat, com es comporta en aquests moments, no? Així és com en un moment donat doncs tot l'accés del Baix Empordà, diguéssim, a la zona centre i centre nord, es produïa a través de la sortida de l'autopista cap a Salrà, cap a Bordils i cap a la Bisbal. Avui, per exemple, doncs la majoria d'usuaris que van fins a, li diria jo, fins a Vulpellac, per entendre'ns, utilitzen l'accés a través del que seria Massanet, i per tant s'instal·len per l'autovia, per Santa Cristina d'Aro i tot això. Per tant, crec que en aquest moment la mobilitat s'ha desplaçat fins i tot d'una part de la Costa Brava a centre, a l'accés principal, que en aquest sentit és l'autovia. Pel que fa al que és l'àmbit de ja seria, com deia abans, del Baix Ter, per entendre'ns, jo crec que estem tots convençuts en aquests moments doncs, que el que hem de fer és, sobretot, les vies existents, donar-los un grau de condicionament i un grau de sobretot, resoldre algun tema, com per exemple la idea. Jo crec que un dels temes més importants és trobar un nou pont, diguéssim, sobre el Ter, que la desfasi de l'Ariant de Torroella, que jo crec que aquest és un objectiu important, perquè hem de veure on tenim avui dia els col·lapses, no? Aquells col·lapses que tots coneixíem històricament doncs a la zona de la Bisbal, doncs la construcció de la ronda de la Bisbal, la construcció de lo que seria l'autovia fins a Palafrugell, que vostè en deia, o per exemple també doncs el que va ser en el seu moment doncs el condicionament entre la Pera i Torroella, doncs segurament el que fa és redistribuir els trànsits, i potser això doncs el que fa és que hi hagi una necessitat menys important que hi havia fa 10 o 15 anys d'un desdoblament total. Segurament de tot l'àmbit el que sí que cal resoldre és segurament doncs el tram entre Bordils i Salrà, i hem de veure si recuperem aquell projecte que hi havia de variant que connectava directament Medinyà amb Bordils, o alguna solució. Però jo crec que les solucions les hem de veure en funció de la mobilitat existent, i en aquests moments els fluxos de mobilitat que existeixen són diferents en aquests àmbits que, jo diria, en aquests àmbits que vostè en diu que fa uns anys, i per tant les solucions que hem de buscar són nosaltres. Les que hem consensuat amb el territori és sobretot que necessitem una millora de la seguretat i del que és la funcionalitat de dues vies principals que penetren directament dintre del que és el Baix Ter, i que realment tenen en aquests moments una necessitat de millora des del punt de vista de la capacitat i segur de la seguretat.
Senyor Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí un minut, dèiem, seran 3:15 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Teresa Calabús, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé. El dia es presenta bé.
Que bé, home.
Vosaltres també?
I sí, home, contents. I a més fa bon temps i...
Sí.
I vaja, estem a 9 dies de la primavera i per tant això ens posa una mica de bon humor.
Això ens anima, eh? Molt bé.
Estava pensant quin canvi radical de tema. Fa res, 30 segons escassos, estàvem parlant de mobilitat amb el secretari d'Infraestructures de la Generalitat i ara parlem de llibres amb la Teresa Calabús, que és la responsable de la llibreria El Cucut. Teresa, de quin llibre parlem avui?
Molt bé, doncs avui parlem d'un llibre que ja us cridarà l'atenció al títol i més encara els contes que conté. Es diu Com s'esbrava la mala llet.
Carai.
Bueno, està escrit per una escriptora que va néixer a l'any 60, que és de Terrassa, i que és filla de cartissers i filòloga, això és qüestió d'estar atents, eh? Filòloga medievalista.
Carai.
És una autora amb registres molt diferents, ha escrit llibres juvenils, com ara I què faràs ara, Clara, o llibres una mica d'humor, com Jo també vull ser funcionari. I en aquest cas, amb aquest recull de contes de com s'esbrava la mala llet, ha observat el comportament, els pensaments i la vida de la gent que està retirada, però allò a la franja dels 80 anys, quan ja no pots dir que no t'has fet gran, vull dir, ja no sabem a quina edat estem, perquè hi havia la tercera, hi havia els vells, hi havia els grans, ara ja això ja no se sap.
Yeah.
Evidentment depèn molt de la vida que portes o del pensament que has tingut en tota la teva trajectòria, no? Vull dir, arribar a vell forma part de concloure una vida. Però la gent és molt diferent de com es pensen els seus fills, els seus nets o la gent del seu entorn. I amb aquests contes l'Antònia els hi dona una veu pròpia que, bueno, ha agradat molt ja als mitjans i fins i tot ja té crítiques molt bones i fins i tot quan ho hem anat provant a regalar a diferent gent o ja l'han començat a llegir, ja ens arriba aquesta afirmació també dels lectors. Vull dir que ja comencem a trobar una obra d'aquelles que coincideix el lector amb la crítica literària.
Carai.
I no sé si voleu que us llegeixi un tros.
Home, volem, home,
després, la mala llet,
perquè... sí, després d'aquest títol volem saber, volem exemples.
Exacte,
de com
no
es brava la mala llet.
No hi ha res tan real com la mateixa literatura de l'autor, no?
Mm-hmm.
Autora. Doncs mira, aquest conte es diu Doble Sis i us el llegiré a l'inici, que no és pas molt llarg, però us fareu una idea de com comença cada una d'aquestes històries.
Vinga.
Diu, asseguda a la taula de la cuina, només de sentir el repic de tampoc que arrenca la marxa Radetzky, l'Anna Maria ja s'emociona, com sempre. Però des de fa 3 anys sap que hi ha un element més. No pot contenir les llàgrimes quan sent els aplaudiments en el crescendos i veu la gent que omple la sala i riu i mira els llums que pengen del sostre i les flors i el director de l'Orquestra Filharmònica de Viena que va repartint encaixades de mans a tots els músics. Els compassos més eufòrics, la compenetració del públic i l'orquestra la fan sentir part d'una tribu. Aquelles notes selectes tenen el poder subjugador de tam-tams. Cada any havia compartit aquella sensació amb el Josep Manel, que anava fent que sí mentre ella ho explicava. Ara ell seu a la seva vora, sense fixar-se en la tele, fregant-se el dors de la mà esquerra amb dos dits de la mà dreta en una autocarícia mecànica. Sense criatures, Nadal ha deixat de tenir el sentit, es diu Anna Maria, mentre li acarona la galta i reprimeix l'impuls d'un cop de puny furiós a la taula o a la calva del Josep Manel. L'esclafaria, si tingués la certesa, que amb un bon cop s'acabarien la vida absurda i la tradició fastigosa d'haver de celebrar Cap d'Any. I ella se'n podria anar a viure a Austràlia amb el fill gran, o a Califòrnia amb la filla petita i els dos nets, que ja fa 2 anys que no els veu. O es podria quedar a casa, tranquil·la. El vent de la marxa Radetzky brilla mentre l'Anna Maria agafa la mà del Josep Manel, que es deixa fer sense somriure. i podria despatxar l'assistenta social que de tant en tant els visita, el xicot que ve una hora cada matí que l'ajuda a rentar-lo i a vestir-lo, i també la Ramira, que ve tres cops per setmana i els té la casa ordenada i va a comprar. A la tele torna a sonar un crescendo amb els aplaudiments. Bé, us heu fet una idea de l'Anna sí. Maria, com ho viu tot això?
Sí, i estem aquí deixant, a més, la Marcia Radetzky de fons, que escolta, que ens encanta.
Clar, és que allò de la gent gran escoltant el concert de Viena del dia 1, i aquelles tradicions que qui no hi pot anar s'ho mira des de la tele i migra per dir, ai, mira, aquests sí que són feliços a Viena, sí. Mentre ella allà ja no té ni els nets a prop, ni els fills, i ui, només en Josep Manuel anar-ho bevejant.
I aquell... Sí, home, sí,
tu diràs. El conte té tela, perquè quan vas avançant és molt sorprenent. Vull dir que, tal com són els contes, que la sorpresa és al final, aquest... no us en dic res perquè no es pot dir res, un conte de seguida faríem spoiler, que diuen ara.
Sí.
Però no us l'espereu pas. No us l'espereu.
Doncs, escolta, repetim el títol del llibre.
Com s'esbrava la mala llet, editorial Club Editor, una editorial que fins ara la coneixeu per ser la de Rodoreda, la de Víctor Català i la de Joan Sales, per tant, autors catalans que són morts des de fa anys i era l'editorial una mica estrella d'aquella època, i ara comença a agafar autors amb molta nom, amb molta empenta, nom podeu tindran a partir d'editar amb ells, amb molta empenta, com és aquesta Antònia Carré Pons.
Doncs, Teresa, moltes gràcies. Com esbravar la mala llet? L'apuntarem també, que a vegades ens fa falta a nosaltres.
Vinga, va, que vagi bé. Estigui carregat, ja ho sap.
Molt bé. Una abraçada, Teresa. Fins dilluns.
Igualment.
Que ve. Adéu-siau. Adéu, bon dia. Com ens agrada la Marcia Radetzky i com ens agrada acabar una secció de llibres amb aquesta banda sonora de fons.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I també d'obligat compliment és fer un repàs a les activitats culturals de casa nostra. Avui dilluns, amb les exposicions que podem trobar al Baix Empordà, i comencem al Castell de Benedormí, a Castell d'Aro, on hi ha l'exposició retrospectiva d'Anna Lenz, Sílvia.
La pintora, escultora i gravadora espanyola d'origen alemany, Anna Lenz, és la creadora i màxima exponent de l'Oli Schmating, una valenta aportació en l'art d'avantguarda dels últims anys. Aquest complex procés a què sotmet les seves teles aporta a les seves obres una textura gairebé escultòrica, fàcil de reconèixer pels matisos i relleus, així com per les contínues capes de color que s'insereix sobre les teles i sobre les quals finalment realitza buidats. Fins al 6 de maig podreu veure aquesta exposició al Castell de Benedormiens de Castell d'Aro.
I al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols hi podeu trobar l'exposició A tota màquina, que fa un repàs històric del ferrocarril que anava de Girona fins a la ciutat de Sant Feliu.
Una mostra amb jocs, maquetes i personatges permet jugar i conèixer alhora el món que envoltava el ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Es tracta d'una exposició que demana una participació activa al visitant. L'exposició ha comptat amb la col·laboració especial d'Ignasi Grinyón, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Comarques de Girona, de Néstor Sanchiz i de Josep Almar. El treball i implicació en la temàtica dels centres d'ensenyament de la ciutat ha estat la base d'aquesta mostra.
I són activitats que us expliquem avui, que és dilluns 12 de març, el mateix dia que moria amb només 34 anys aquest músic. Yeah. Estem parlant del gran Charlie Parker, Marc Clapés.
Parker va néixer en un barri humil de Kansas i va ser l'època escolar la que li va fer interessar per la música, i on va començar a tocar la tuba, encara que la seva mare doncs no li semblava un instrument adequat pel nen i va estalviar per comprar-li un saxo. Ningú li va ensenyar a tocar-lo. Ell tot sol intentava imitar els grans saxofonistes de Kansas, i amb 15 anys ja tenia el carnet professional, s'havia casat, estava a punt de ser pare i ho havia provat tot. Els primers anys els va passar a Nova York, on es manté rentant plats. En aquella època coneix a Dizzy Gillespie i comença a participar en jam sessions. Comença a enganxar-se a l'heroïna, que destrossa la seva salut i li retiren el carnet per poder tocar. La mort de la seva filla l'any 1954 l'acaba de rematar en l'alcohol i les drogues. Al cap de poc temps de la de seva darrera aparició en un club, un 12 de març de 1955, mor a casa d'una amiga seva amb tan sols 34 anys.
Charlie Parker no seria un portento de persona, no seria un exemple a seguir en la seva vida, però sí en la seva música. I també tal dia com avui, un 12 de març, Simon & Garfunkel guanyaven un Grammy al millor disc i ho feien a partir d'aquesta cançó que estem escoltant de fons, el Mrs. Robinson.
El 12 de març de 1969, el duet de folk rock composat per Paul Simon i Arthur Garfunkel guanyen el Grammy a millor disc de l'any gràcies a la cançó Mrs. Robinson. La peça, cantada per primer cop el 1968, va arribar al número 1 de Billboard Hot 100 als Estats Units, el segon èxit que van aconseguir més important just després de The Sound of Silence. A més d'aquest Grammy, la cançó va ser versionada per la pel·lícula El Graduado i més tard va ser introduïda també a l'àlbum Bookends.
Doncs amb el Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel, que guanyaven un Grammy, recordem-ho, el millor disc per aquesta cançó i per aquest disc, precisament, un dia 12 de març. I avui és 12 de març, però del 2018, no va dir del 2021, i no, encara no sé per què, però del 2018... Estem acabant l'informatiu d'avui. Avui que hem parlat amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ricard Font, i que ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que busquen recuperar la façana marítima de Palamós i integrar el port de Palamós en la trama urbana del municipi.
Vull dir, amb una càmera vostè pot fer un seguiment perfectament de la seguretat del port i qualsevol incident pot ser atacat, diguéssim, des del punt de vista de la seguretat al moment, no? Per tant, això és precisament el que en aquest moment hem de modificar, i alguns espais del present del propi port de Palamós que avui dia són pensats molt per un àmbit molt logístic i per un àmbit molt poc ciutadà, que es poden repensar perquè siguin espais ciutadans.
Ha explicat també que tenen una dotació de 150.000 euros preparada per invertir quan el govern espanyol asseguri que el port de Palamós esdevindrà un port d'entrada a Schengen. Ha dit, però, que els projectes estratègics, com el port de Palamós, requereixen un govern constituït per dur-se a terme.
En Dani, que s'ha fet una reserva de temps per explicar-vos aquesta notícia. Gràcies, Dani, que vagi bé.
Vinga, adéu.
Fins demà. I us hem explicat més històries que repassem amb Antoni i amb la Sílvia.
Última adeu a l'antiga Escola Vall d'Aro. Polítics locals, antics alumnes i l'actual directora de l'escola participen al comiat. Els assistents han pogut visitar l'escola abans que l'enderroquin per construir el centre cívic Castell d'Aro.
Pavimentaran el camí de Fonteta a Peralta. És l'únic camí local entre els dos nuclis que permet el trànsit de vehicles grans. Les obres tenen un pressupost de prop de 50.000 euros.
Cultura restaura el retaule barroc de la Mare de Déu del Roser de Colomers. Els treballs s'han allargat 4 mesos. Amb això es dona per acabada la intervenció en els 3 retaules barrocs del temple.
Bagú i Calonge i Sant Antoni es promocionen conjuntament a Puigcerdà. La iniciativa ha inclòs l'actuació dels Cremats i Portbó. Els dos municipis també faran accions conjuntes al proper mercat del Ram de Vic.
I també, abans d'acabar, com sempre, un últim apunt per la previsió del temps, Martí.
La jornada comença amb nuvolositat força compacta, amb algun ruixat més cap a la tarda, i temperatures entre els 6 i els 16 graus. Dimarts es manté la nuvolositat, però serà menys compacta i tindrem estones de sol.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Que vagi molt bé i tornarem demà dimarts a les 8. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà.